Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va explicar en l'entrevista que li van fer en aquesta casa la setmana passada que tant el govern com el país afrontaran aquesta tardor de forma democràtica malgrat la imposició i la persecució de l'Estat. Buch va fer aquestes declaracions quan li van preguntar sobre la ja coneguda com a tardor calenta. Que serà una tardor calenta és evident, amb l'aniversari del referèndum de l'1 d'octubre a la cantonada i el judici dels presos polítics per finals d'any. El primer tastet, però, el van tenir el passat dijous, dia en què es recordava l'entrada de la Guàrdia Civil a la Conselleria d'Economia i les manifestacions posteriors que han portat els Jordis a la presó. Les concentracions a Barcelona d'aquest dijous o la de la Diada del passat 11 de setembre donen fe que si el que pretenien des de Madrid, ja sigui polítics, jutges o fiscals, era desactivar l'independentisme, han fracassat estrepitosament. Amb el conseller d'Interior també van parlar, però, de temes més locals, com ara l'accidentalitat a les carreteres, la polèmica pel pas de curses cicloturistes per la comarca o la campanya antiincendis. L'escoltarem tot seguit. En l'informatiu d'avui, però, també us explicarem que el ple de l'Ajuntament de Falset va aprovar la pròrroga de la llei de barris que, per una banda, permetrà acabar més tranquil·lament els projectes ja en marxa i, per l'altra, invertir 637.000 euros que encara quedaven pendents del pla de barris. Així mateix, us informarem que ja s'han convocat els ajuts del programa Líder per al Desenvolupament Rural i que ahir es va donar el tret de sortida al seguit de xerrades que aprofundiran en la figura de les reines nascudes a Falset, Elionor de Xipre i Margarida de Prades. En els esports repassarem els resultats dels equips prioratins a tercera catalana i en el temps Enric Massip ens explicarà que aquest cap de setmana, que s'acaba l'estiu, serà ben calorós. Comencem! Com us dèiem en la portada, el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, va visitar el passat dissabte la comarca del Priorat. Buch es va desplaçar a Cornudella per acompanyar un grup de motoristes en la sessió del programa Formació 3.0, dirigit a conductors que volen millorar la seva tècnica. Així mateix, va aprofitar per reunir-se amb els alcaldes de la comarca. Malgrat l'apretada agenda, Buch va trobar una estona per passar pels estudis de Ràdio Falset i contestar a les nostres preguntes. Amb ell vam conversar sobre seguretat viària, de la polèmica pel pas pel Priorat de marxes cicloturistes multitudinàries, de la campanya antiincendis i també de la situació política que viu el país. Escoltem l'entrevista a continuació. Bon dia, senyor Buch.
Bon dia.
Voldríem començar explicant que avui és a la nostra comarca perquè s'ha dut a terme a Cornudella un programa de formació per a motoristes per evitar l'accidentalitat en carreteres. En què consisteix aquest programa?
Bé, diguem-ne que és un programa que està dissenyat de que es preveu tot però no s'anuncia. Aleshores apareixem en un lloc típic on els motoristes doncs, paran a esmorzar o és un punt de trobada per motoristes. I en allà els hi oferim de poder fer doncs, un vol en moto, ja està previst, ja està estudiat quin serà el recorregut que faran, amb el, diguem-ne, amb una gravació de la part de davant del motorista i de la part de darrere del motorista. De tal manera que després, quan acaba aquest vol, hi ha un repàs amb les imatges i un monitor, que és el que l'ha acompanyat, li explica on pot millorar aquesta conducció, no? On pot fer millor, diguem-ne, aquella traçada, on pot evitar aquella accidentalitat en aquell punt concret, no? Etcètera, etcètera. Va adreçat a persones que fa més de 10 anys que tenen el carnet de conduir, per entendre'ns, i que doncs, estan a partir dels 45 anys fins als 60, no? Són una tipologia de conductors que, en un moment donat, doncs, reprenen o no a tornar a anar en moto i que, bé, doncs, pot donar la sensació de que saben anar en moto i que els podem, d'aquesta manera els podem ajudar. Que voluntàriament no s'apuntarien a un curs, però d'aquesta manera els ajudem a conduir millor.
Sí, perquè les xifres d'accidentalitat en carreteres, sobretot en carreteres com les de la nostra comarca, així carreteres secundàries, etc., accidentalitat de motos ha augmentat considerablement? O...
Bé, hem de comptar que l'accidentalitat de les motos, les dades que tenim ara mateix, és que un de cada quatre accidents amb morts, diguem-ne, hi ha una moto implicada. i per tant, doncs, bé, la realitat és aquesta, independentment de les carreteres, no? Vull dir que d'allà on sigui, nosaltres ens ho mirem més en clau global de tot Catalunya, no? Evidentment hi ha uns punts més negres, no? que ja s'hi treballa, però aquí treballem conjuntament des de territori en tema carreteres, nosaltres en tema trànsit, per exemple, aquesta formació la fem també amb les empreses que es dediquen a fabricar motos, vull dir que treballem plegats, no? Perquè, diguem-ne, que la moto, a part de ser un mitjà de transport, que pot ser per feina, però també pot ser per gaudi, no? Vull dir, el dissabte i el diumenge trobem els motoristes que surten a fer un vol en moto i és molt saludable, no? Ara, fer-ho de tal manera, a recordar de la conducció de que, bé, doncs, de que, diguem-ne, de que te jugues la vida, no? I quan tenim aquestes unes dades de mortalitat, concretament aquest any, que són molt negatives, doncs recordar això, que diguem-ne que entre tots ja podem fer els mitjans de comunicació i podeu anar anunciant i fent recordatoris de que doncs, al capdavant d'un manillar o d'un volant doncs s'ha d'estar segur. Nosaltres des del departament ja podem anar difonent campanyes i podem anar donant les dades, que si el conductor o la conductora que es posa al capdavant d'aquest manillar o d'aquest volant no és conscient que doncs, una distracció, que un excés de velocitat, que fins i tot el consum d'alcohol, drogues, etcètera, etcètera, pot produir la seva mort, el bé més preuat, la seva mort o la mort d'altres, doncs entre tots treballem, no?
D'acord. Aprofitant la seva presència a la comarca, avui també es reunirà amb els alcaldes. Uh-huh. De què parlaran?
Bé, doncs jo normalment el que faig és venir a escoltar. Jo el que vinc a escoltar també evidentment a parlar i totes les qüestions que surtin doncs mirem de comentar-les, no? Però el que vinc és bàsicament a escoltar. A mi m'agrada fer molt de territori. No és la primera vegada que estic al Consell d'Alcaldes del Priorat, ho vaig fer quan era president de l'Associació Catalana de Municipis, i ara com a conseller sí que serà la primera vegada, i per tant vinc a escoltar quines són doncs, les preocupacions, com podem ajudar, com podem treballar des del govern, però jo concretament des de diguem-ne el Departament d'Interior.
Doncs precisament una de les qüestions que els darrers mesos preocupen als alcaldes i a la societat de la comarca és precisament el pas per aquí de diverses marxes cicloturistes multitudinàries que obliguen a tallar carreteres, que això provoca les molèsties del sector turístic, dels pagesos, en definitiva dels habitants de la comarca. Des del Priorat se demana que almenys quan se facin aquestes curses no s'organitzin d'esquena al territori, perquè moltes vegades s'organitzen fora de la comarca i quan ja està tot organitzat la gent d'aquí s'entera que els hi tallen la carretera. Com a responsable de trànsit, què hi té a dir en tot això?
Bé, no, jo crec que hi teniu tota la raó, no? I per tant, doncs, concretament amb això que està sobre la taula, diguem-ne que des de trànsit ben poc, però el que fem és garantir la seguretat, mirar doncs, que, bé, doncs, que allò pugui fluir amb absoluta doncs, garanties, etcètera, etcètera, no? I per veure doncs, quins són els elements que poden ser perillosos pel desenvolupament de tot això. Aquí s'hi barreja, jo crec que turisme, s'hi barreja territori, s'hi barreja, diguem-ne, esport, si és una prova esportiva, no? I, evidentment, el que no podem fer, vaja, sota el meu parer, és fer les coses d'esquenes al territori, al revés. Vull dir, hem de comptar amb ells de com podem generar, doncs, que l'interès que hi ha algú per utilitzar, doncs, en aquest cas, les vies del Priorat, com podem fer que aquest interès que es genera per utilitzar les vies del Priorat, com el Priorat te'n pot sortir beneficiat? Perquè si el Priorat en surt perjudicat, o la gent del Priorat, o els habitants del Priorat en surten perjudicats, doncs, escolta, estem fent un mal negoci, per entendre's, el que això... Tots sabem que quan tenim paletes a casa tindrem pols, no? I que algun dia, i que després quan acabin, algun dia marxaran i ens tocarà netejar, no? Però, evidentment, fem les obres per tenir una millor casa. Si nosaltres fem una prova ciclista al Priorat per utilitzar aquestes carreteres magnífiques que teniu, o aquest entorn magnífic que teniu, o aquesta climatologia que teniu, que és fantàstica, si fem tot això perquè després vosaltres us surtin més prejudicis que beneficis, doncs no ho estem fent bé. Per tant, aquí doncs, hem de treballar conjuntament per fer millor les coses, està clar.
Val, un altre tema que li volíem comentar, la campanya d'incendis encara no s'ha acabat, però tot indica que enguany serà un dels anys amb menys hectàrees cremades. És cert això?
Bé, diguem-ne que hem tingut pocs incendis, és cert, però també és cert que tenim a sobre un canvi climàtic que ens està doncs, confonent i ens està, diguem-ne, fent traçades absolutament diferents a les que hem tingut tradicionalment, no? Per tant... quan parlem de foc, diguem-ne que no podem estar mai tranquils, no? Sí que és veritat que hem tingut una climatologia aquest agost i juliol també, i estem tenint ara al setembre, doncs, molt favorable que no tinguem incendis, o fins i tot amb els embassaments que els tenim plens, no?
Bueno, no. Precisament al Priorat els tenim buits.
Bueno, concretament al Priorat no, però la majoria de la majoria d'embassaments de Catalunya estan plens, i per tant, doncs, diguem-ne, doncs, que bé, doncs, te dona uns resultats i te fa enfocar els propers mesos en una sèrie de, diguem-ne, de coses a favor, no? Però el que està clar és que, repeteixo, quan parlem de foc mai podem baixar la guàrdia. Sempre hem d'estar pendents i amatents a qualsevol fet que es pugui produir arreu del territori.
Val, finalment, ja per acabar, diferents membres del govern han comentat que aquesta tardor serà una tardor calenta. Vostè què en pensa?
No, diferents... Vaig, jo no sé qui del govern i a quin govern es refereix quan parlen de calenta, no? Jo el que sí li puc dir és que serà una tardor apassionant políticament parlant, serà democràtica, com no pot ser d'altra manera, perquè si alguna cosa, doncs, estem convençuts i treballem cada dia al govern de la Generalitat, i crec que la majoria de catalans, és, diguem-ne, aconseguir els nostres reptes que plantegem com a societat, de tot tipus, també polítics i també, doncs, amb caire de reivindicació de llibertat com a país, però que els plantegem democràticament, no? Per tant, si vostè em diu com serà aquesta tardor, doncs miri, a Catalunya serà democràtica. Malauradament vivim en un estat en el qual, doncs, prefereix seguir altres vies, no? Que és la, doncs, la de la imposició de la Constitució, la imposició d'una sèrie de lleis, la persecució o l'empresonament de líders polítics que l'únic que han fet ha sigut permetre votar, l'empresonament de dos líders socials com són els Jordis, que en un moment donat, doncs, l'únic que han fet va ser, doncs, intentar que una manifestació que va ser produïda per la ciutadania el 20 de setembre de l'any passat davant de la Conselleria d'Economia, doncs, es desenvolupés amb la màxima normalitat possible. Per això també estan a la presó, i que tenim, doncs, el president i d'altres polítics els tenim a l'exili, no? Per tant, democràticament hem d'afrontar aquest repte. Nosaltres, els catalans, els afrontem democràticament. Malauradament tenim un estat, doncs, que persegueix totes aquestes persones que jo els he citat, però bé, en tot cas, el que nosaltres no podem fer és sortir del camí. Vull dir, ells ens posen tots els paranys i totes les trampes agudes i per haver-hi perquè sortim d'aquest camí, però per ADN, per cultura, per tradició, per ser com som, doncs, nosaltres ens mantindrem fidels a la democràcia i al respecte, no? I a la tolerància, al civisme i al pacifisme. Per tant, aquests som nosaltres, aquests som els catalans.
D'acord, i ja l'última pregunta. Com a responsable del cos de Mossos d'Esquadra, el fet que s'envien més agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil a Catalunya, creu que és com a posar una mica més de llenya al foc, o...?
Bé, cadascú s'ho pot mirar com des del punt de vista que vulgui, no? El que està clar és que a Catalunya tenim una policia democràtica, una policia que es regeix per els principis de professionalitat, de rigor i sobretot de democràcia. És una policia que vetlla i defensa la nostra democràcia, no? Que per això també estan. Aleshores, diguem-ne que tots tenim en la retina dels ulls quina va ser l'actuació dels cossos i forces de seguretat l'1 d'octubre passat, no? I per tant, doncs, genera rebuig i preocupació, fins i tot, a molts catalans pel que em transmeten a mi, no? El que sí els hi puc transmetre jo és que els Mossos d'Esquadra és una policia que té una sèrie de competències, que són les que treballaran, i que cap altre cos ni força de seguretat de l'estat espanyol vindrà a ocupar les nostres competències.
Bé, doncs, moltes gràcies al conseller d'Interior, Miquel Buch. Gràcies per passar pels estudis de Ràdio Falset, i que vagi molt bé.
Gràcies a vostè, molt bon dia.
Gràcies. El ple extraordinari de l'Ajuntament de Falset, celebrat el passat dijous, va aprovar la pròrroga de 18 mesos per a finalitzar els projectes inclosos en la Llei de Barris. Recordem que aquestes obres havien d'estar acabades abans del 30 de juny d'aquest any, però amb la pròrroga que ha donat la Generalitat, l'Ajuntament disposarà ara fins al 31 de desembre del 2019. Així doncs, el consistori tindrà més temps per acabar projectes ja en execució, com és el cas de l'Escola de Música. I a més, podrà tirar-ne d'altres endavant gràcies als 637.000 euros dels quals encara es disposava gràcies al Pla de Barris. Ho explicava el regidor d'Hisenda, Miquel Puig.
Nosaltres ens havíem acollit a una sèrie de projectes que acabaven el mes de juny d'enguany, per això vam tenir tanta pressa a aprovar aquells projectes, que són la reforma del carrer de l'Era, del carrer de Torroja i del carrer del Malanyet. Teníem aquesta espasa de Dàmocles que acabava el 30 de juny i ja s'ha dit que dos dies abans de la finalitzar el termini la Generalitat ens va concedir a nosaltres i a uns poques poblacions més una pròrroga de 18 mesos. Això ens ha permès fer dues coses, les dues positives. Una és acabar les obres amb més tranquil·litat, perquè anàvem molt mal agafats de temps, i per altra banda el que ens ha permès és considerar que tenim més temps per gastar-nos la capacitat financera que encara teníem, que són aquests 637.000 euros.
Entre els nous projectes que s'inclouen gràcies a la pròrroga de la Generalitat s'hi troba l'arranjament del carrer Vallmoreres, al qual s'hi destinarà una inversió de 301.500 euros. Així mateix, també es treballarà en adequar la planta baixa de la Casa de la Música, ubicada a la Casa Pàmies, i la rehabilitació de la Font del Batlle. També es destinarà una part de la inversió al tancament de la planta de tractament i altres despeses de millora destinades a la biblioteca, al turisme, comerç i joventut. Josep Rull és el regidor de serveis del consistori falsetà.
Bueno, el carrer Vallmoreres, com ha dit el Miquel, és fer molt similar al que s'ha fet al carrer Malanyet de l'Era i Torroja. L'acabament de la Casa de Música és la part inferior que dona a les fonts, a la Font del Batlle. Llavors allí la idea és adequar tot aquell espai per espai de joventut i espai de un buc d'assaig de música vinculat molt estretament amb el que és l'Escola de Música i la biblioteca. A la Font del Batlle el que queda a fer és, el que proposem és ficar una barana de ferro des del pont aquest o passarada que s'ha fet nova fins al carrer Malanyet, enderrocant la paret aquella que està en molt mal estat, adequar les bases que estan amb graves i el tancament de la planta de tractament és perquè, per dos motius importants, un perquè estèticament i paisatgísticament és horrible, no? I llavors el que fem és buscar una coberta que la dissimuli, però la segona part, i molt més important, és per preservar tots els equips que han allí.
Part del cost de l'arranjament del carrer Vallmoreres anirà a càrrec dels veïns per mitjà de contribucions especials. En total, l'import que hauran d'aportar és de 16.736 euros, la qual cosa surt de mitjana a 261,50 euros a pagar per part dels veïns. Des del PSC, la regidora Maria Jesús Sánchez va preguntar per què s'havia escollit el Vallmoreres i no, per exemple, el Portal del Bou, que té el paviment en força mal estat. Des de l'equip de govern es va aclarir que era perquè el carrer Vallmoreres era molt més llarg. Amb tot, Sánchez va demanar que es faci alguna actuació al Portal del Bou per evitar possibles accidents.
No sé si això seria pas possible, però, per exemple, normalment es va buscar millores, s'intenta buscar millores com ha passat en aquestes obres darreres de Llei de Barris, ja que el ferm del Portal del Bou està tan delicat, allí viu molta gent gran, no? I és fàcil que algú ens pugui caure, doncs si haguéssim d'anar a buscar una millora o haguéssim d'aconseguir una millora, doncs que més que intentar subsanar la part superior, sé que és un parxe, però com a mínim doncs, la meva proposta seria això de dir, és anar a buscar que el Portal del Bou sigui mitjanament millor transitable perquè la gent no ens caigui.
Els nous projectes de la Llei de Barris es van aprovar per unanimitat de tots els grups presents al plenari. En la mateixa sessió plenària també es va aprovar la cessió de part de l'espai de la nova Casa de la Música per a l'ús de l'Associació Musical Vila de Falset i una nova modificació de crèdit de l'Ajuntament per sufragar les despeses majoritàriament sorgides de l'obertura del nou Museu de Falset i de les actuacions que s'han realitzat a la xarxa de subministrament d'aigua. Els diners per sufragar aquestes despeses sortiran del romanent dels exercicis anteriors i també de les partides destinades a joventut i a l'Institut de Cultura i Patrimoni de Falset. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts destinats a l'aplicació del Desenvolupament Local Participatiu, LIDER, en el marc de l'operació 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. L'import total dels ajuts és de 7.666.666 euros i el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 17 d'octubre. L'objectiu principal d'aquests ajuts és fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica a les zones rurals, la creació i el manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i van adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses o pimes, el foment d'activitats turístiques i la conservació i millora del patrimoni rural. Ahir divendres va tenir lloc la conferència Elionor de Xipre, entre la història i el mite, a càrrec d'Eduard Juncosa. Elionor nasqué al castell de Falset l'any 1333 i la seva unió amb l'hereu del reialme de Xipre, Pere de Lusignan, comte de Trípoli, la portarà a ser una dona de gran poder, a banda de la garantia de l'expansió comercial catalana cap a l'Orient. L'acte, que va tenir lloc a l'absis del castell, s'enmarca en l'any de les reines, en el que es pretén donar a conèixer la figura de les dues reines nascudes al castell de Falset, Elionor de Xipre i Margarida de Prades. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Nova victòria i nova golejada del Falset Esportiu, aquest cop contra l'Escuela San Pedro i San Pablo per 4-0. Aleix Martí va obrir el marcador al minut 39 i tan sols un minut després, al 40, Joan Abante feia el segon pels de la capital del Priorat. A les acaballes del partit, Josep Maria Prous i altra vegada Aleix Martí van fer els gols restants. Amb aquesta victòria, el Falset continua liderant la classificació amb 9 punts, empatat amb les Borges del Camp. Precisament, en la jornada d'aquest cap de setmana, els falsetans visiten el Camp de les Borges avui dissabte a les 4 de la tarda. El partit del Porrera contra el Bonavista, per la seva banda, es va haver de suspendre degut a la pluja. Aquest cap de setmana, els porrerans s'enfronten al Mas Pellicer, avui a 6:15 de la tarda. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana bastant tranquil·la, amb l'excepció dels primers dies en què alguns plugims o una petita precipitació ens ha afectat aquí a la nostra comarca, però coses molt poc transcendents. Acabem el final de setmana doncs, amb estabilitat completa i amb una pujada de les temperatures que s'aniran incrementant encara el que queda de cap de setmana. Una situació doncs, completament estable, podem dir que d'estiu, clarament d'estiu, amb temperatures superiors als 30 graus en general, i qui vulgui doncs, podrà tornar a les platges encara aquest cap de setmana en què les temperatures, com dèiem, seran clarament estiuenques. No s'esperen grans alteracions, tranquil·litat absoluta i ambient calorós és el que dominarà doncs, el que queda de cap de setmana. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1919, es registraven intenses precipitacions a Alacant amb el resultat de 19 morts.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé.